Oficialment de genocidi la guerra d'Israel a Gaza, el govern espanyol ha convocat l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per titllar d'antisemita l'executiu espanyol, Sergi Corral.
El govern de Pedro Sánchez insta els organismes internacionals a vetar la participació d'Israel en competicions esportives. Pilar Alegría n'és la portaveu.
Instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o sin embargo se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania.
Pere Aragonès renuncia al seu sou d'expresident del govern des d'avui i dirigirà l'empresa hotelera del seu pare.
Aragonès va deixar de ser president amb 41 anys i 8 mesos i la retribució l'hauria cobert fins als 45 anys. Això sí, l'oficina de l'expresident es mantindrà activa i, de fet, Aragonès vol continuar el seu paper i l'agenda institucional.
El meu cas és una mica excepcional comparat amb els altres presidents perquè he estat el president més jove i, a més, amb una certa distància d'edat, no? T'has de repensar la vida. Jo tenia molt clar que un cop ja has estat president del teu país, per mi no tenia sentit que continués estant a la política.
Un acord entre Fiscalia i els 5 membres de la manada de Castelldefels el rebaixa substancialment la condemna.
Dels 196 anys els que s'enfrontaven inicialment per la violació de 3 dones, ara amb el pacte només n'hauran de complir 40 en total.
L'actor Robert Redford ha mort aquest dimarts als 89 anys a la seva casa de Utah,
Llegenda de Hollywood per pel·lícules com Dos homes i un destí o Memòries d'Àfrica, l'actor era un ecologista militant, va ser un ferm defensor del cinema independent i va promoure la creació del Festival de Cinema de Sundance.
I en esport, Jordi Cervantes, l'espanyol, en zona Champions.
Els blanquiblaus es van imposar al Mallorca 3-2 i s'enfilen fins a la tercera posició amb 10 punts empatats amb el Barça i a 2 punts del líder, el Real Madrid. Els pericos van aconseguir una victòria heroica després de jugar tota la segona part amb un home menys. D'altra banda, l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite s'enfrontarà a l'Atlètic Calatayud a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei, una ronda que es disputarà a doble partit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més Planades, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts els núvols estan sent més els protagonistes i, per tant, han frenat la temperatura. Han baixat 3 o 4 graus les màximes respecte ahir, però igualment el que tenim és humitat i, per tant, la xafogor no se'n va. Aquests núvols que han anat deixant, sobretot al matí i migdia, una mica de pluja cap a l'interior de Barcelona, al Camp de Tarragona o també al Pirineu Lleidatà. A hores d'ara els núvols més gruixuts romanen a Tarragona i també a les muntanyes de Girona. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà al matí encara hi haurà un cel més aviat carregat de les comarques de Tarragona i de la Catalunya Central, però cada vegada hi haurà més clarianes a la resta del país. Clarianes que el dimecres a la tarda seran ben nombroses arreu i això tornarà a fer que la temperatura torni també a pujar. Per tant, la tarda del dimecres serà més xafogosa i més calorosa, més estiuenca que no pas la d'aquest dimarts. Ja diem matí amb núvols una mica més gruixos. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, la circulació en general es manté força estable i sense massa complicacions. Únicament, això sí, pel que fa a incidències, destacar que tenim l'autopista AP2 a l'altura de Soses tallada. És per un accident no pròpiament a dins de la xarxa viària catalana, sinó que està situat a l'Aragó, que passa que s'ha tallat el trànsit ja abans a l'altura de Soses per evitar que els vehicles s'acumulin fins al punt de l'accident. El trànsit es desvia per la Nacional 2 i també està tallat l'accés de l'autovia 2 a aquesta autopista AP2 a Soses pel mateix motiu, en sentit Saragossa. Pel que fa a la resta d'incidència, el que dèiem, no hi ha massa dificultat, sí que hi ha un cert volum de trànsit, certa densitat o lentitud, que es manté en el cas de la C58 entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona, o també alguns trams de les dues rondes, sobretot en sentit de Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
S'agreuja la tensió entre Espanya i Israel per la crisi humanitària a Gaza, que l'ONU ja qualifica oficialment de genocidi. El govern ha convocat l'encarregada de negocis de l'ambaixada d'Israel mentre insta els organismes internacionals a vetar la participació d'aquell país en competicions esportives.
Paral·lelament, el Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola ha decidit que l'ENS no participarà al Festival d'Eurovisió si també hi concursa Israel. Han votat a favor de no participar el representant dels partits que van donar suport a la investidura de Sánchez, excepte Junts, que s'ha abstingut. En contra, han votat els representants del Partit Popular. Televisió Espanyola s'assuma així a la decisió de Països Baixos, Irlanda, Eslovènia i Islàndia, que van anunciar que no competiran a escenari amb Israel.
Tot plegat en plena ofensiva diplomàtica, com dèiem, del govern espanyol per denunciar la situació a Gaza, l'executiu insta els organismes internacionals a vetar la participació d'Israel en competicions esportives, tal i com s'ha fet ja amb Rússia. Així ho ha explicat la portaveu durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Carina Bellvé.
Per al govern de Pedro Sánchez, el clan popular dels manifestants a la Vuelta Ciclista contra el Genocidi d'Israel a la Franja de Gaza ha de fer reaccionar, diuen, els organismes internacionals perquè vetin la participació del país jueu a totes les competicions esportives, com ara, per exemple, el Mundial de Futbol o el Tour de França que ha de partir de Barcelona l'any vinent. Escoltem Pilar Alegría, portaveu de l'executiu espanyol.
La pantalla en la que estamos hoy es en instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o sin embargo, se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania.
A tot això, el govern espanyol preveu també poder aprovar el més aviat possible el decret llei per l'embargament d'armes a Israel, que es preveia aprovar en aquest Consell de Ministres. I ha titllat de mala fe el fet que el Partit Popular no hagi condemnat el genocidi d'Israel a Palestina.
Ho dèiem en portada, tot plegat avui, que una comissió d'investigació independent de Nacions Unides conclou que Israel ha comès genocidi contra els palestins a Gaza.
La comissió la dirigeix Navi Pillay, que ja va presidir el Tribunal Penal Internacional que va investigar el genocidi de Ruanda, i conclou que des dels atacs del 7 d'octubre de 2023, Israel ha comès 4 dels 5 actes genocides que defineixen aquest crim en el dret internacional. També afegeixen que el silenci davant les proves del genocidi equival a la seva complicitat.
Però l'ofensiva d'Israel sobre Gaza no s'atura. Aquest dimarts l'exèrcit hebreu ha començat la seva ofensiva terrestre que ha anat precedida de nou per intensos bombardejos.
Ho ha anunciat a X el ministre de Defensa israelià, Israel Katz. Segons el ministre, els soldats estan lluitant per alliberar els hostatges i per acabar amb la milícia islamista. El resultat fins ara, més d'una quarantena de ciutadans han mort en els atacs en una de les nits més letals que recorden a la franja.
I enmig d'aquest moviment, diverses organitzacions, com el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, demanen que els països europeus s'assumin al boicot contra Israel.
Així ho ha explicat Tika Font, presidenta de l'entitat, en declaracions a la xarxa.
La única manera de acabar amb la política d'un govern és intentar que a nivell mundial molts països se sumin a fer-li boicot a aquest govern. I el boicot se li pot fer en termes econòmics, però també en aquest terme simbòlic de que no participi en esdeveniments esportius.
Mentrestant, sobre el terreny, l'exèrcit d'Israel ha redoblat els bombardejos sobre la ciutat de Gaza, l'ofensiva terrestre. L'objectiu és fer-se amb el control total de la localitat, que és la capital de la franja, i a on viuen mig milió de persones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pere Aragonès ha renunciat al seu sou d'expresident del govern des d'avui i dirigirà l'empresa hotelera del seu pare.
Aragonès va deixar de ser president amb 41 anys i 8 mesos i la retribució li hauria cobert fins als 45 anys. Això sí, l'oficina de l'expresident es mantindrà activa i, de fet, Aragonès vol continuar el seu paper i l'agenda institucional.
Sònia Kerr.
Aragonès va presidir la Generalitat des del 2021 al 2024. Renuncia a la retribució un any després d'haver deixat de ser president. Té dret a tornar a cobrar a partir dels 65 anys, quan es jubili, això sí. Seria una pensió de jubilació vitalícia, una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president. Aragonès va rebaixar-se un 15% al sou de president com una de les primeres mesures, de fet, després de ser investit al 2021. El president ha dit a Catalunya Ràdio que no volia seguir en política un cop ja havia estat president de la Generalitat.
El meu cas és una mica excepcional comparat amb els altres presidents perquè he estat el president més jove i a més amb una certa distància d'edat, no? T'has de repensar la vida. Jo tenia molt clar que un cop ja has estat president del teu país, per mi no tenia sentit que continués estant a la política.
L'oficina de l'expresident es mantindrà activa i de fet Aragonès vol continuar el seu paper i l'agenda institucional. D'altra banda, reprendrà la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona i continuarà fent classes d'història econòmica com a professor associat a la Universitat de Vic.
I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que l'executiu català respecta la decisió personal d'Aragonès i ha afegit que no considera que calgui canviar la llei dels expresidents.
És una decisió personal que respectem. En qualsevol cas, des del govern no interpretem que en aquests moments s'hagi de modificar la llei. Cadascun dels expresidents pren les diferents decisions en funció de l'agenda institucional que vulgui tenir o d'aquelles qüestions que vulgui treballar específicament i, per tant, des del nostre punt de vista, totes són respectables i la del president Aragonès, per suposat, que també. Però no considerem que s'hagi de modificar la llei en aquests moments.
Per cert, avui també hem sabut que Ruben Wagensberg ha renunciat a l'acte de diputat d'Esquerra Republicana al Parlament per tornar-se a dedicar a l'activisme pels drets humans.
Wagensberg va entrar com a diputat al Parlament l'any 2018, activista i especialitzat en moviments migratoris i refugiats. Ha impulsat iniciatives com Casa Nostra, Casa Vostra i l'empresa solidària Top Manta. Investigat per la causa del tsunami, va marxar a Suïssa, des d'on va tornar el juliol de 2024.
Encara en clau política, el govern defensa que Catalunya recapti el 100% de l'IRPF en el nou model de finançament i atribueix a la negociació la proposta del Ministeri d'Hisenda, que ho considera inassumible. Mont Carvajal.
El govern fa costat a Esquerra Republicana i manté que Catalunya ha de recaptar i gestionar el 100% de l'IRPF. Assegura que treballa amb constància i molt d'esforç per aconseguir-ho. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha atribuït com a una fase de la negociació el fet que el Ministeri d'Hisenda s'hi hagi negat.
La nostra obligació és assolir l'objectiu del finançament en el marc que els he descrit per Catalunya. I per això continuarem treballant. Per tant, és un camí complex, és un àmbit molt dificultós, molt complex, i no és d'estranyar que hi hagi moments en la negociació on s'hagi de treballar, on s'hagi de treballar intensament per arribar a acords. Ho hem fet en el passat amb qüestions no menors, en l'àmbit de la mobilitat, de rodalies, i ho fem també en l'àmbit del finançament singular.
Esquerra Republicana ha presentat al Congrés de Diputats una proposta perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF i no aprovarà els pressupostos de la Generalitat ni de l'Estat si no s'aconsegueix. Però el Ministeri d'Hisenda ho troba inassumible i està fent una proposta alternativa.
En la crònica judicial, titular també de la jornada, un acord entre Fiscalia i els cinc membres de la manada de Castelldefels el rebaixa substancialment la condemna. Dels 196 anys als que s'enfrontaven inicialment per la violació de tres dones, ara amb el pacte només n'hauran de complir 40 en total.
Els cinc acusats de l'anomenada manada de Castelldefels han reconegut aquest matí a l'Audiència de Barcelona haver violat tres noies la primavera del 2021, cosa que els ha permès pactar amb la Fiscalia i les acusacions per rebaixar les penes, que inicialment anaven de 28 a 53 anys de presó. Així doncs, han acceptat penes d'entre 8 anys i 15 mesos i 3 anys i 11 mesos i han estat condemnats per agressió sexual i pertinència a organització criminal dedicada als delictes sexuals. A més, hauran de pagar uns 100.000 euros d'indemnització en total.
En successos, s'ha esfondrat parcialment aquesta matinada a Sallent. El Bages no presenta danys estructurals i no caldrà enderrocar-lo. És la conclusió dels tècnics de l'Ajuntament que han examinat l'immoble. Així, tots els veïns no podran tornar a casa a curt termini.
Arran de l'esfondrament, dues persones han estat rescatades i ha calgut evacuar 13 veïns.
Ràdio Sallent, Ona Pardó.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís pels vols de la una de la matinada, quan el terra del tercer pis ha cedit i ha caigut sobre el segon. Els bombers calculen que han col·lapsat entre uns 15 i 20 metres quadrats, deixant a dues persones atrapades. Una d'elles, ferida lleu, la van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on li han donat l'alta aquest matí. De moment es descarta que hi hagi danys estructurals i risc pels edificis del costat. N'ha parlat Oriol Ribalt, alcalde de Sallent, que ha apuntat que la causa del col·lapse podria ser l'antiguitat dels materials de construcció.
La prèvia que tenim ara mateix és que serà molt difícil que a curt termini termini aquestes famílies puguin tornar a casa seva. Per tant, des d'atenció a les persones de l'Ajuntament de Sallent hem activat els protocols per tal de fer acompanyament permanent a aquestes famílies i buscar un lloc doncs, on puguin estar temporalment.
En total s'han desallotjat a 14 persones de 5 unitats familiars diferents que s'han hagut de reallotjar. La gran majoria s'estan quedant a un establiment de la comarca, però l'Ajuntament s'ha compromès a trobar-los algun espai més estable.
I Protecció Civil valora satisfactòriament els resultats de les proves d'alertes al mòbil que s'han fet a les comarques gironines i centrals. En només mitja hora s'han rebut més de 15.000 enquestes. El govern reconeix, però, que cal millorar algunes coses. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Puntual, a les 10 del matí han començat a sonar els telèfons mòbils i dispositius com rellotges intel·ligents de veïns que viuen a pobles de les comarques gironines i la Catalunya Central. Un avís que ha llançat Protecció Civil i que no ha registrat incidències, si bé es té constància que no ha arribat en algunes zones, un fet que es vol estudiar. S'han rebut en mitja hora més de 15.000 enquestes, ho explica Sergio Delgado, subdirector de programes de Protecció Civil.
Animar a tothom que, pel motiu que sigui, no hagi rebut aquesta alerta al telèfon mòbil, doncs que ens ho reporti a través de l'enquesta que està disponible a la pàgina web.
De la seva banda, Xavier Guitart, delegat del govern a Girona, assegura que estan satisfets de com ha anat la prova.
L'alerta ha funcionat, evidentment té coses a millorar, coses que haurem d'anar analitzant amb el transcurs de les hores i dels dies, però la veritat és que estem satisfets dels primers números que ens arriben.
Ara caldrà avaluar aspectes que han pogut fallar, però el balanç que es fa de la prova és bo.
A Vic, aquesta tarda s'ha convocat una manifestació per protestar per la manca d'educadors i integradors socials. Les escoles i instituts biguetanes se n'han quedat sense perquè ha acabat un projecte del Departament d'Educació que és el que els finançava. El 9FM, Marcel Puig, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, a les 6 de la tarda ha començat a la plaça de Vic aquesta concentració que ha reunit una cinquantena de persones reclamant la figura de l'educador social, una figura que s'havia implementat a les escoles arran de la pandèmia i que havia adquirit una rellevància important. Sobretot en centres de màxima complexitat, com a Vic i a Manlleu, en el cas d'Osona, ha estat clau durant els darrers 5 anys per afavorir la integració de l'alumnat. Ara, però, amb la finalització dels contractes establerts durant la pandèmia, deixa 85 educadors i 103 integradors socials sense feina. La reivindicació ha reclamat que aquestes figures d'integradors augmentin dins dels centres i que aquestes siguin estructurals, ja que els últims 5 anys han servit per la bona integració dels alumnes. La concentració, que ha reunit a professors, alumnes i educadors, ha acabat fa poc més de mitja hora.
Moltíssimes gràcies, Marcel. Encara al voltant de l'educació, la Fundació Bofill reclama una inversió de 27 milions d'euros anuals perquè els alumnes catalans millorin la comprensió lectora. Esther Minguell.
Entre les mesures d'aquest pla que proposa la Bofill hi ha l'acompanyament i la formació als mestres i professors per aplicar pràctiques per la millora de la comprensió lectora. També proposa actualitzar el sistema d'avaluació que, més que classificar, permeti detectar les mancances dels alumnes i actuar en aquelles qüestions. I destaca també la concreció dels currículums des d'infantil a secundària, però en especial a les primeres etapes. Ho explica Anna Llaurador, que és doctora en lingüística i autora de l'informe.
El currículum ha de fer una aposta clara per a aquelles pràctiques educatives que tenen evidència científica de que funcionen. El que volem és garantir que el conjunt de l'alumnat farà una entrada en el procés d'aprenentatge lector correcte, perquè si no ens trobem amb el que tenim ara, que són normalment els docents a partir de 5è, 6è de primària, sobretot en amunt, que tenen 25 alumnes, en el millor dels casos, 25 problemes, perquè es generen les dificultats abans.
Aquest pla proposa també potenciar les biblioteques escolars i incrementar les oportunitats lectores fora de l'escola, amb plans de foment de la lectura a les famílies o en altres espais comunitaris.
Notícies en xarxa.
100 euros de mitjana setmanals és el que perd un treballador o treballadora pel simple fet d'anar a la feina. És el càlcul que ha fet el sindicat UGT dels costos directes i indirectes que generen aquests trajectes.
Per minimitzar-los, el sindicat demana la reducció i compactació de la jornada laboral i el foment del teletreball, que celebra avui el seu Dia Mundial.
Maite Polo.
El combustible, l'aparcament, els peatges, el manteniment dels vehicles i l'amortització són costos directes que paguen les persones treballadores i els indirectes les hores que dediquen a viatjar i, per tant, deixen de treballar. De mitjana, a Catalunya es dediquen una mica més de 4 hores setmanals als trajectes, segons l'estudi de la UGT, fet a partir de milers d'enquestes fetes per l'Autoritat Metropolitana del Transport el 2023. Per comarques hi ha moltes desigualtats. Ho ha ressaltat el secretari de Mobilitat de la UGT de Catalunya, Jordi Muñoz.
Les persones treballadores en Catalunya destinen
una media de 4,3 horas semanales en ir y volver del trabajo. Esto equivale a más de 200 horas al año. Y hay casos mucho más extremos. Desde Albargadá, más de 13 horas semanales. Desde Osona, más de 12 horas semanales.
Muñoz ha apuntat directament als trens de Rodalies com a desencadenant de l'augment de l'ús del vehicle privat.
Y lo que está haciendo es colapsar más las autopistas y todo con el coche privado. La gente ya no se fía de Rodalies.
Els costos econòmics són a banda de la conseqüència més greu de la mobilitat laboral. 33 persones mortes l'any passat anant a la feina en vehicle privat a Catalunya.
Doncs encara en l'àmbit laboral, professionals sanitaris s'han manifestat aquest matí a les quatre capitals de demarcació per reclamar el reconeixement de la carrera professional i millores laborals. A Tarragona, una seixantena de professionals sanitaris s'han concentrat a les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
Amb la concentració que s'ha fet a Tarragona, els principals sindicats de la sanitat pública, SATSE, Comissions i UGT, obren un calendari de mobilitzacions contra el que qualifiquen de tancament en fals de la reforma de l'Estatut Marc per part del Ministeri de Sanitat. Les organitzacions anuncien que no hi ha un reconeixement retributiu vinculat a la nova classificació professional. Tampoc entenen l'absència de la reducció de la jornada laboral a 35 hores ni que es contempli la jubilació anticipada, com remarca la secretària provincial del Sindicat Infermeria SATSE a Tarragona, Caterina Ròdenas.
I nosaltres tenim penositat com altres professions que s'ajubilen amb una edat més decent. Però tu, clar, tu ara imagina't, 67 anys, jo, torn de nit a urgències. A veure, si és normal això, no és normal. O sigui, primer, que sembla fins que posis en perill a la població, m'explico.
Amenacen amb més mobilitzacions sense descartar una vaga general al sector.
En cultura, l'actor Robert Redford ha mort a la seva casa de Utah als 89 anys.
L'intèrpret de pel·lícules com Dos homes i un destí, que escoltàvem la banda sonora, i El golpe, fent parella amb el també desaparegut Paul Newman, o Tots els homes del president, també va protagonitzar comèdies romàntiques com Descalços pel parc o clàssics com Memòries d'Àfrica. El premi Oscar, però, el va recollir com a director l'any 1981 amb Gent corrent, i també va rebre un guardó honorífic a l'any 2001. En els darrers anys, Redford s'havia dedicat a l'activisme tant al cinema, participant en la fundació del Festival de Cinema Independent de Sundance, com en el terreny mediambiental. The blues they send.
I encara en cultura, un estudi del Llibre Vermell de Montserrat proposa una nova manera d'interpretar els cants i les danses d'aquest còdex medieval. L'obra pòstuma del pare Gregori Estrada ja ha estat cantada per l'Escolania en motiu del mil·lenari del monestir i ara surt editada per publicacions de l'Abadia de Montserrat i Tritó. David Navarro.
El Llibre Vermell de Montserrat és un manuscrit del segle XIV que donava pautes als monjos sobre com atendre els peregrins que s'apropaven al monestir i també contenia cançons, algunes pensades per ser ballades tant pels religiosos com pels fidels. La notació musical, però, és de l'època i s'han fet diferents propostes per interpretar-la. El pare Gregori Estrada, mort fa 10 anys, va dedicar bona part de la seva vida a aquesta tasca i, fruit de la seva feina, ara es publica El Llibre Vermell de Montserrat, estudi i transcripció dels cants i les danses. Una obra que, segons el cap de publicacions de Tritó Edicions, Arnau Ferrer, dona molta importància al ball.
Amb aquest afany, diguem-ne, de restituir a tot aquest repertori en tota la seva autenticitat, fa una proposta de reconstrucció de com podien dansar-se aquestes peces, algunes d'aquestes peces.
Des dels anys 70, l'Esbar Dansaire de Rubí balla les cançons del llibre amb les propostes del pare Gregori. Recentment, l'Escolania ha interpretat i gravat les cançons del manuscrit amb la interpretació del monjo amb motiu del mil·lenari de Montserrat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol allarga el seu gran inici de Lliga i és tercer després de quatre jornades amb els mateixos punts que el Barça. 10 de 12 possibles i a 2 del líder. El Real Madrid a qui visita aquest dissabte, precisament el Santiago Bernabéu. Els blanquiblaus superaven aquest dilluns al Mallorca 3-2 en un partit que jugaven tota la segona part amb un jugador menys per l'expulsió de Pere Milla. Quique García, de penal, anotava el gol guanyador al tram final del partit. Roberto Fernández apel·lava a la unitat del vestidor com a clau del triomf.
Con el vestuario somos una familia y sabíamos que si lo hacíamos como la familia que somos íbamos a ganar el partido.
Encuentra.
Y también la afición ha llevado también volandas para conseguir los tres puntos. Sabíamos que íbamos a tener pocas ocasiones, ¿no?, en la segunda parte, porque con uno menos es más complicado. Y bueno, ha estado Dolan ahí listo en el penalti.
Avui a l'agenda futbolística destaca el retorn de la Champions masculina amb els primers 6 partits de la fase Lliga. Destaquen ja en joc l'Athletic Club Arsenal amb empat a 0 al marcador i aquesta nit el Real Madrid Olímpic de Marsella i el Tottenham Villarreal. El Barça debutarà dijous al camp del Newcastle amb la baixa més que probable de Lamine Yamal. Per cert, que el club blaugrana ha fet oficial que diumenge tornarà a jugar a l'estadi Johan Cruyff a les 9 en el partit davant el Getafe. Encara en futbol, l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite, la màxima categoria de la Federació Catalana de Futbol, ha conegut avui el seu rival a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. Els del Baix Llobregat s'enfrontaran a l'Atlètic Calatayud. L'eliminatòria a doble partit s'obrirà a Sant Just d'Esvern al cap de setmana del 27 i 28 de setembre i es decidirà a la localitat aragonesa en el duel de tornada del 4 o 5 d'octubre. En cas de superar aquesta eliminatòria, els Sant Justencs jugarien contra un equip de la primera divisió a la següent ronda de la Copa prevista per a finals d'octubre. I demà s'obre a Tarragona la Lliga Catalana ACB amb el duel entre el Jaiopos Lleida i el Baxi Manresa. Escoltem el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
No, el treball diari, no? Jo crec que l'equip és molt bon el dia a dia, treballa bé, té ganes de millorar, és competitiu, però bé, sabem de l'exigència que té la Lliga i llavors, bueno, m'agrada que venim concentrats i que cada dia els entrenaments són bons.
I ara, a les 9 de la nit, comença el Terrassa-Sant Feliu, partit de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Corral, Maria Pagès al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
Salut activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que digui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'ONU qualifica oficialment de genocidi la guerra d'Israel a Gaza. El govern espanyol ha convocat l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana a consultes per titllar d'antisemita l'executiu espanyol, Sergi Corral.
El govern de Pedro Sánchez insta els organismes internacionals a vetar la participació d'Israel en competicions esportives. Pilar Alegria n'és la portaveu.
Instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o sin embargo se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania.
Pere Aragonès renuncia al seu sou d'expresident del govern des d'avui i dirigirà l'empresa hotelera del seu pare.
Aragonès va deixar de ser president amb 41 anys i 8 mesos i la retribució l'hauria cobert fins als 45 anys. Això sí, l'oficina de l'expresident es mantindrà activa i, de fet, Aragonès vol continuar el seu paper i l'agenda institucional.
El meu cas és una mica excepcional comparat amb els altres presidents perquè he estat el president més jove i, a més, amb una certa distància d'edat, no? T'has de repensar la vida. Jo tenia molt clar que un cop ja has estat president del teu país, per mi no tenia sentit que continués estant a la política.
Un acord entre Fiscalia i els 5 membres de la manada de Castelldefels el rebaixa substancialment la condemna.
Dels 196 anys els que s'enfrontaven inicialment per la violació de 3 dones, ara amb el pacte només n'hauran de complir 40 en total.
L'actor Robert Redford ha mort aquest dimarts als 89 anys a la seva casa de Utah.
Llegenda de Hollywood per pel·lícules com Dos homes i un destí o Memòries d'Àfrica, l'actor era un ecologista militant, va ser un ferm defensor del cinema independent i va promoure la creació del Festival de Cinema de Sundance.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol en zona Champions.
Els blanquiblaus es van imposar al Mallorca 3-2 i s'enfilen fins a la tercera posició amb 10 punts empatats amb el Barça i a 2 punts del líder. El Real Madrid, els pericos, van aconseguir una victòria heroica després de jugar tota la segona part amb un home menys. D'altra banda, l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite s'enfrontarà a l'Atlètic Calatayud a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei, una ronda que es disputarà a doble partit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts els núvols estan sent més els protagonistes i, per tant, han frenat la temperatura. Han baixat 3 o 4 graus les màximes respecte a ahir, però igualment el que tenim és humitat i, per tant, l'aixafogó no se'n va. Aquests núvols que han anat deixant, sobretot al matí i migdia, una mica de pluja cap a l'interior de Barcelona, al Camp de Tarragona o també al Pirineu Lleidatà. A hores d'ara els núvols més gruixuts romanen a Tarragona i també a les muntanyes de Girona. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà al matí encara hi haurà un cel més aviat carregat a les comarques de Tarragona i de la Catalunya central, però cada vegada hi haurà més clarianes a la resta del país. Clarianes que el dimecres a la tarda seran ben nombroses arreu i això tornarà a fer que la temperatura torni també a pujar. Per tant, la tarda del dimecres serà més xafogosa i més calorosa, més estiuenca, que no pas la d'aquest dimarts. Ja diem que només al matí, amb núvols una mica més, seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat a aquesta hora es manté en general força tranquil, amb poques aturades, només com a incidència destacar que es manté tallada l'autopista AP2 a l'altura de Soses per un accident ja més endavant dins d'Aragó. En aquest cas és un camió que ha perdut la càrrega, es manté en aquell punt l'autopista tallada i ja més enrere, aleshores, com dèiem, és on es desvia el trànsit en sentit Saragossa cap a la Nacional 2. També està tallat l'accés de l'autovia 2 cap a l'autopista en aquest mateix punt. A banda d'aquesta incidència, a tenir en compte, si més no, pels usuaris que vagin a agafar aquesta autopista P2, a la resta ja una millora general del trànsit i amb poques vies que presentin dificultats, alguns punts amb intensitat a les dues rondes o a la C58, però ja no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
S'agreuja la tensió entre Espanya i Israel per la crisi humanitària a Gaza, que l'ONU ja qualifica oficialment de genocidi. El govern ha convocat l'encarregada de negocis de l'ambaixada d'Israel, mentre insta els organismes internacionals a vetar la participació d'aquell país en competicions esportives.
Paral·lelament, el Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola ha decidit que l'ENS no participarà al Festival d'Eurovisió si també hi concursa Israel. Han votat a favor de no participar els representants dels partits que van donar suport a la investidura de Sánchez, excepte Junts, que s'ha abstingut. En contra, han votat els representants del Partit Popular. Televisió Espanyola s'assuma així a la decisió de Països Baixos, Irlanda, Eslovènia i Islàndia, que van anunciar que no compartiran escenari amb Israel.
Tot plegat en plena ofensiva diplomàtica del govern espanyol, com dèiem, per denunciar la situació a Gaza. L'executiu insta els organismes internacionals a vetar la participació d'Israel en competicions esportives, com ja s'ha fet amb Rússia. Així ho ha explicat la portaveu durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Carina Bellvé.
Per al govern de Pedro Sánchez, el clan popular dels manifestants a la Vuelta Ciclista contra el genocidi d'Israel a la Franja de Gaza ha de fer reaccionar, diuen, els organismes internacionals perquè vetin la participació del país jueu a totes les competicions esportives, com ara, per exemple, el Mundial de Futbol o el Tour de França a cada partida a Barcelona l'any vinent. Escoltem Pilar Alegría, portaveu de l'executiu espanyol.
La pantalla en la que estamos hoy es instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o sin embargo se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania.
A tot això, el govern espanyol preveu també poder aprovar el més aviat possible el decret llei per l'embargament d'armes a Israel, que es preveia aprovar en aquest Consell de Ministres, i ha titllat de mala fe el fet que el Partit Popular no hagi condemnat el genocidi d'Israel a Palestina.
Ho dèiem en portada, tot plegat avui, que en una comissió d'investigació independent de Nacions Unides conclou que Israel ha comès genocidi contra els palestins a Gaza.
La comissió la dirigeix Navi Pillay, que ja va presidir el Tribunal Penal Internacional que va investigar el genocidi de Ruanda, i conclou que des dels atacs del 7 d'octubre de 2023, Israel ha comès 4 dels 5 actes genocides que defineixen aquest crim en el dret internacional. També afegeixen que el silenci davant les proves de genocidi equival a la seva complicitat.
Però l'ofensiva d'Israel sobre Gaza no s'atura. Aquest dimarts l'exèrcit hebreu ha començat la seva ofensiva terrestre que ha anat precedida de nou per intensos bombardejos.
Ho ha anunciat a la xarxa X el ministre de Defensa israelià, Israel Katz. Segons el ministre, els soldats estan lluitant per alliberar els hostatges i per acabar amb la milícia islamista. El resultat fins ara, més d'una quarantena de ciutadans han mort en els atacs en una de les nits més letals que recorden a la franja.
I enmig d'aquest escenari, diverses organitzacions com el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau demanen que els països europeus s'assumin al boicot contra Israel.
Així ho ha explicat Tika Font, presidenta de l'entitat, en declaracions a la xarxa.
La única manera de acabar amb la política d'un govern és intentar que a nivell mundial molts països se sumin a fer-li boicot a aquest govern. I el boicot se li pot fer en termes econòmics, però també en aquest terme simbòlics de que no participi en esdeveniments esportius.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pere Aragonès ha rebut el seu sou d'expresident del govern des d'avui i dirigirà l'empresa hotelera del seu pare.
Aragonès va deixar de ser president en 41 anys i 8 mesos i la retribució li hauria cobert fins als 45 anys. Això sí, l'oficina de l'expresident es mantindrà activa i, de fet, Aragonès vol continuar el seu paper i l'agenda institucional.
Sònia Kerr.
Aragonès va presidir la Generalitat des del 2021 al 2024. Renuncia a la retribució un any després d'haver deixat de ser president. Té dret a tornar a cobrar a partir dels 65 anys, quan es jubili, això sí. Seria una pensió de jubilació vitalícia, una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president. Aragonès va rebaixar-se un 15% al sou de president com una de les primeres mesures, de fet, després de ser investit al 2021. El president ha dit a Catalunya Ràdio que no volia seguir en política un cop ja havia estat president de la Generalitat.
El meu cas és una mica excepcional comparat amb els altres presidents, perquè he estat el president més jove i, a més, amb una certa distància d'edat, no? T'has de repensar la vida. Jo tenia molt clar que un cop ja has estat president del teu país, per mi no tenia sentit que continués estant a la política.
L'oficina de l'expresident es mantindrà activa i, de fet, Aragonès vol continuar el seu paper i l'agenda institucional. D'altra banda, reprendrà la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona i continuarà fent classes d'història econòmica com a professor associat a la Universitat de Vic.
Doncs la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que l'executiu català respecta la decisió personal d'Aragonès i ha afegit que no considera que calgui canviar la llei dels expresidents.
És una decisió personal que respectem. En qualsevol cas, des del govern no interpretem que en aquests moments s'hagi de modificar la llei. Cadascun dels expresidents pren les diferents decisions en funció de l'agenda institucional que vulgui tenir o d'aquelles qüestions que vulgui treballar específicament i, per tant, des del nostre punt de vista, totes són respectables i la del president Aragonès, per suposat, que també. Però no considerem que s'hagi de modificar la llei en aquests moments.
Per cert, avui també hem sabut que Rubén Wagensberg ha renunciat a l'acte de diputat d'Esquerra al Parlament per tornar-se a dedicar a l'activisme pels drets humans.
Wagensberg va entrar com a diputat al Parlament l'any 2018. Activista especialitzat en moviments migratoris i refugiats, ha impulsat iniciatives com Casa Noves, Casa Vostra i l'empresa solidària Top Manta. Investigat per la causa del tsunami, va marxar a Suïssa, des d'on va tornar el juliol de 2024.
Encara en clau política, el govern i els principals sindicats i patronals han signat aquesta tarda una declaració conjunta en favor del finançament singular.
En el text, subscrit per UGT, Comissions Obreres, PIMEC i Foment del Treball, expressen el seu suport als acords que impulsen la reforma del sistema de finançament i l'assumpció de competències del IRPF. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ja hem assolit un acord entre governs, el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, va ser el passat 14 de juliol. En segon lloc, que Catalunya actua amb responsabilitat i tinguin molt present el criteri de solidaritat, per això fem una proposta pionera en matèria de finançament que beneficia a tothom. Creiem en una Espanya plural, en una Espanya diversa, en una Espanya solidària i per això volem un finançament que respecti aquesta pluralitat i aquesta diversitat d'Espanya. I en tercer lloc, el govern defensa i defensarà els recursos que Catalunya necessita.
Illa ho ha dit en el marc de la reunió del Consell del Diàleg Social.
Notícies en xarxa.
En la crònica judicial, un acord entre Fiscalia i els 5 membres de la manada de Castelldefels el rebaixa substancialment la condemna. Dels 196 anys als que s'enfrontaven inicialment per la violació de 3 dones, ara amb el pacte només n'hauran de complir 40 en total.
Els 5 acusats de l'anomenada manada de Castelldefels han reconegut aquest matí a l'Audiència de Barcelona haver violat 3 noies a la primavera del 2021, cosa que els ha permès pactar amb la Fiscalia i les acusacions per rebaixar les penes que inicialment anaven de 28 a 53 anys de presó. Així doncs, han acceptat penes d'entre 8 anys i 15 mesos i 3 anys i 11 mesos i han estat condemnats per agressió sexual i pertinència a organització criminal dedicada als delictes sexuals. A més, hauran de pagar uns 100.000 euros d'indemnització en total.
En successos, l'edifici que s'ha esfondrat parcialment aquesta matinada a Sallent, al Bages, no presenta danys estructurals i no caldrà enderrocar-lo. És la conclusió dels tècnics de l'Ajuntament que han examinat l'immoble. Així tot, els veïns no podran tornar a casa a curt termini.
Arran de l'esfondrament, dues persones han estat rescatades i ha calgut evacuar 13 veïns.
Ràdio Sallent, Ona Pardó.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís pels vols de la una de la matinada, quan el terra del tercer pis ha cedit i ha caigut sobre el segon. Els bombers calculen que han col·lapsat entre uns 15 i 20 metres quadrats, deixant a dues persones atrapades. Una d'elles, ferida lleu, la van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on li han donat l'alta. Aquest moment es descarta que hi hagi danys estructurals i risc pels edificis del costat. N'ha parlat Oriol Ribalt, alcalde de Sallent, que ha apuntat que la causa del col·lapse podria ser l'antiguitat dels materials de construcció.
La prèvia que tenim ara mateix és que serà molt difícil que a curt termini aquestes
famílies puguin tornar a casa seva. Per tant, des d'atenció a les persones de l'Ajuntament de Sallent hem activat els protocols per tal de fer acompanyament permanent a aquestes famílies i buscar un lloc doncs, on puguin estar temporalment.
En total s'han desallotjat a 14 persones de 5 unitats familiars diferents que s'han hagut de reallotjar. La gran majoria s'estan quedant a un establiment de la comarca, però l'Ajuntament s'ha compromès a trobar-los algun espai més estable.
I Protecció Civil valora satisfactòriament els resultats de les proves d'alertes al mòbil que s'han fet a les comarques gironines i centrals. En només mitja hora s'han rebut més de 15.000 enquestes. El govern reconeix, però, que cal millorar algunes coses. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Puntual, a les 10 del matí han començat a sonar els telèfons mòbils i dispositius com rellotges intel·ligents de veïns que viuen a pobles de les comarques gironines i la Catalunya Central. Un avís que ha llançat Protecció Civil i que no ha registrat incidències, si bé es té constància que no ha arribat en algunes zones, un fet que es vol estudiar. S'han rebut en mitja hora més de 15.000 enquestes, ho explica Sergio Delgado, subdirector de programes de Protecció Civil.
Animar a tothom que, pel motiu que sigui, no hagi rebut aquesta alerta al telèfon mòbil, doncs que ens ho reporti a través de l'enquesta que està disponible a la pàgina web.
De la seva banda, Xavier Guitart, delegat del govern a Girona, assegura que estan satisfets de com ha anat la prova.
L'alerta ha funcionat, evidentment té coses a millorar, coses que haurem d'anar analitzant en el transcurs de les hores i dels dies, però la veritat és que estem satisfets dels primers números que ens arriben.
Ara caldrà avaluar aspectes que han pogut fallar, però el balanç que es fa de la prova és bo.
L'AMB ofereix des d'avui un abonament gratuït de 3 dies per anar amb bici per l'àrea metropolitana. Els usuaris el podran gaudir de franc fins dilluns vinent. La iniciativa forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible que ha arrencat avui. Anna Ruiz.
El servei de bici pública metropolitana té 19.000 usuaris actius i 236 estacions repartides per 15 ciutats metropolitanes. El repte de futur passa per una major integració amb el servei propi de la ciutat de Barcelona. El director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Marc Iglesias, ha anunciat a la xarxa una de les línies d'acció, el reforçament de les estacions de transferència de les bicis entre les ciutats metropolitanes i la capital catalana.
Tenim diverses línies per a aquesta major integració. La primera és que tenim abonaments metropolitans que podem utilitzar amb dos serveis amb un sol abonament. I la segona és que estem reforçant les estacions de transferència. Fa poques setmanes vam inaugurar una nova estació a la zona universitària de Sur. A l'àmbit del Besòs també s'han inaugurat 3 estacions més i a poc doncs, estem ampliant aquests àmbits de transferència per tal que tots els usuaris de l'ambici doncs, puguin desplaçar-se fins a la seva destinació.
L'Ambici disposa d'una flota de 2.600 bicicletes per assegurar la mobilitat interna de les ciutats adherides al servei o bé entre municipis metropolitans.
En territori, els camps d'arròs del Delta de l'Ebre ja treballen a ple rendiment, però els arrossaires encaren la campanya de sega amb preocupació. La caiguda del preu de l'arròs i la reaparició de la plaga del cargol poma posen en alerta el sector. Ràdio Delta, Cel Prieto.
Segons Unió de Pagesos, l'arribada de nous mercats ha provocat una davallada del preu per quilo, mentre que els costos de producció continuen augmentant. Escoltem a Josep Antoni Vidal, responsable de l'arròs d'Unió de Pagesos.
S'han obert a 3 mercats al reste del món, a Extremadura, Andalusia ha fet arròs, i l'arròs ha baixat molt. El problema és que els costos de producció no mos han baixat, i en estos preus no podem competir entre 6 països. És deplorable esta situació que mos trobem.
A més, després d'uns anys sota control a l'Emi Delta Dret, aquest estiu el caragol poma ha tornat a expandir-se amb força i els efectes més evidents es notaran durant la pròxima campanya. Àlex Morales és el president de la Cambra Arrossera del Montsià.
Estem veient que hi ha moltes finques que ara a última hora no estem adonant que hi ha caragols en les finques.
Malgrat aquestes dificultats, la Cambra Arrossera del Montsià manté l'optimisme i preveu una collita de 40 milions de quilos d'arròs. El sector confia que aquest volum pugui compensar parcialment les pèrdues derivades tant de la caiguda de preus com de la pressió de la plaga.
I la gastronomia i l'automoció seran els protagonistes del MOS, la nova fira de Sant Miquel de Lleida, que se celebra del 27 al 29 de setembre. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
El patronat de la fira ha optat per reformular l'estructura dels darrers anys arran d'un estudi encarregat a l'Institut Cerdà que recomanava dividir l'històric certament en dos esdeveniments diferenciats. D'aquesta manera, la nova fira MOS es complementarà amb la fira professional Agrobiotec que tindrà lloc del 25 al 27 de novembre. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit d'organització de la fira ha estat un projecte de consens.
El comitè organitzador de la fira va decidir unànimement avançar amb això i va traslladar al patronat que representem, els que som aquí davant, i que va avalar aquesta decisió. No és una, una improvisació, no és allò una reacció espontània, sinó que és un treball serio, rigorós, que s'ha fet en els darrers 3 anys i que ens ha portat aquest any 2025 a aquesta reformulació de la fira.
El Saló comptarà amb vehicles de tota mena d'energies de propulsió i assessorament per part de professionals, així com un sorteig de descompte de 6.000 euros entre tots els compradors.
Raindrops are falling on my head. En cultura, l'actor Robert Redford ha mort a la seva casa de Utah als 89 anys.
L'intèrpret de pel·lícules com Dos homes i un destí i El golpe, fent parella amb el també desaparegut Paul Newman o Tots els homes del president, també va protagonitzar comèdies romàntiques com Descalços pel parc o clàssics com Memòries d'Àfrica. El premi Oscar, però, el va aconseguir com a director l'any 1981 amb Gent corrent i també va rebre un guardó honorífic ja el 2001. En els darrers anys, Redford s'havia dedicat a l'activisme tant al cinema, participant en la fundació del Festival de Cinema Independent de Sundance, com en el terreny mediambiental.
També en cultura, un estudi del Llibre Vermell de Montserrat proposa una nova manera d'interpretar els cants i les danses d'aquest còdex medieval. L'obra pòstuma del pare Gregori Estrada ja ha estat cantada per l'Escolania en motiu del mil·lenari del monestir i ara surt editada per publicacions de l'Abadia de Montserrat i Tritó. David Navarro.
És un manuscrit del segle XIV que donava pautes als monjos sobre com atendre els peregrins que s'aprovaven al monestir i també contenia cançons, algunes pensades per ser ballades tant pels religiosos com pels fidels. La notació musical, però, és de l'època i s'han fet diferents propostes per interpretar-la. El pare Gregori Estrada, mort fa 10 anys, va dedicar bona part de la seva vida a aquesta tasca i, fruit de la seva feina, ara es publica el Llibre Vermell de Montserrat, estudi i transcripció dels cants i les danses. Una obra que, segons el cap de publicacions de Tritó Edicions, Arnau Ferrer, dona molta importància al ball.
Amb aquest afany, diguem-ne, de restituir el, a tot aquest apactori, amb tota la seva autenticitat, fa una proposta de reconstrucció de com podien dansar-se aquestes peces, algunes d'aquestes peces.
Des dels anys 70, l'Esbar Dansaire de Rubí balla les cançons del llibre amb les propostes del pare Gregori. Recentment, l'Escolania ha interpretat i gravat les cançons del manuscrit amb la interpretació del monjo amb motiu del mil·lenari de Montserrat.
A tot això dol també per l'abat emèrit de Montserrat, Sebastià Verdolet i Pujol, que mor a l'edat de 91 anys aquest dimarts, segons ha informat l'abadia en un comunicat.
Verdolet va assumir el càrrec d'abat el 1989 al 2000, quan va ser substituït per Josep Maria Soler i Canals. El funeral de Verdolet, presidit pel pare abat Manel Gasc, serà aquest dijous matí a la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol allarga el seu inici de Lliga i és tercer després de 4 jornades amb els mateixos punts que el Barça, 10 de 12 possibles, i a 2 del líder, el Real Madrid, a qui visita aquest dissabte el Santiago Bernabéu. Els blanquiblaus superaven aquest dilluns al Mallorca, 3-2, en un partit en què jugaven tota la segona part amb un jugador menys per l'expulsió de Pere Milla. Quique García, de penal, anotava el gol guanyador al tram final del partit. El blanquiblau Urco celebrava la gran actuació col·lectiva que donava un nou triomf.
Hay que estar todos juntos, trabajar y al final tenemos que correr mucho, ¿no? Y eso es la clave y no nos hemos derrumbado, ¿no? Con el 2-2 hemos seguido peleando y para arriba y bueno, al final el penalti ese nos ha dado mucha vida y bueno, el gol y la victoria. Y lo que te digo, hay que seguir en esta buena dinámica y bueno, con los pies en el suelo, ¿no?
Avui a l'agenda futbolística destaca el retorn de la Champions masculina amb els primers 6 partits de la fase Lliga. Destaquen l'Atlètic Arsenal amb empat a 0 al marcador i aquesta nit el Real Madrid Olímpic de Marsella i el Tottenham Villarreal. El Barça debutarà dijous al camp del Newcastle amb la baixa més que probable de Lamine Yamal. Encara en futbol, l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite, la màxima categoria de la Federació Catalana de Futbol, ha conegut avui el seu rival a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. Els del Baix Llobregat s'enfrontaran a l'Atlètic Calatayud. La L'eliminatòria s'obrirà a Sant Just d'Esvern el cap de setmana del 27 i 28 de setembre i es decidirà a la localitat aragonesa en el duel de tornada del 4 o 5 d'octubre. En cas de superar aquesta eliminatòria, els Sant Justencs jugarien contra un equip de primera divisió a la següent ronda de Copa, prevista per a finals d'octubre. A l'agenda esportiva del dia hi ha dues cites de waterpolo. Partits de tornada de la Copa Catalunya Femenina a les 9. Terrassa i Sant Feliu s'enfronten al Vallès amb les agarenques en avantatge a l'eliminatòria amb els 8 gols favorables de l'anada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El conjunt agarenc té ben encarada la tornada després del gran resultat en el partit d'anada. Una victòria importantíssima, 8 gols de diferència davant el Sant Feliu. Aquesta nit a les 9, com dèiem, el partit de tornada on el conjunt agarenc està acabant d'acoplar peces de cara a la competició de Lliga i també a la competició europea. Recordem que aquest any el Terrassa ha perdut jugadores importants com Isa Piralcova o Elena Dalmases, però jugadores com Miriam Ciudad o també Paula Prats han de ser referents en un equip que novament tibarà de gent de la casa. 9 de la nit, piscina de l'Àrea Olímpica, 8 gols de renda per al Club Natació Terrassa en aquest nou projecte, la tornada de Xavi Pérez a la banqueta gallega.
A la una han jugat el Mataró i el Mediterrani amb victòria clara de les mataronines 13-3. El Mataró accedeix a les semifinals en una final a 4 que acolliran les maresmenques aquest cap de setmana. Escoltem en Marian Díaz, entrenadora del Mediterrani, i Dani Ballart, tècnic del Mataró.
Sí, justo les decía a las chicas, ¿no? Al final somos un equipo en construcción, hemos de tener mucha paciencia. Hay cosas muy positivas. Esta copa yo me la planteo, nos la planteamos como para crecer, para mejorar, para entrenar, porque es así. Y me quedo con partes del partido muy buenas y hay que corregir otras muchas.
Que independentment de que puguem tenir baixes, que això és una condició que no podem evitar al llarg d'una temporada, amb els propers 9 mesos que sempre passin alguna cosa, és que tenim fons d'armari. I sobretot estic molt content de que hi hagin jugadores que es dupliquin i es tripliquin en posicions.
I pel que fa al bàsquet, demà arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB, en què s'enfrontaran els 5 equips catalans de la màxima categoria masculina, a més del Morabanc a Andorra. Demà es disputen els dos primers partits, el grup primer, el Lleida Manresa, 6:45 de la tarda, i del grup segon, a les 9 de la nit, Morabanc Andorra Barça.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.